Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo Cruce de Caminos. Aquí estamos una semana más para llevaros hasta donde os encontréis lo mejor de la cultura en Valencia, o en su defecto, donde sea, por tierra, mar o aire. Haremos lo posible por traerosla hasta estos estudios. Estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, desde donde Sara Historio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos. Como sabéis, en el 102.5 de la FM o a través de la página web de nuestra radio, nos sintonicéis perfectamente cuando más os convenga. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a Felip Vens, escritor, periodista, editor, además de muchas otras cosas, y todas muy brillantes. Ha publicado recientemente 2 libros en narrativa y en ensayo literario, y traerlo a Cruce de Caminos era un deber. Es un nombre básico de la narrativa en nuestra lengua y hombre urbano y apasionado por su cabañal y por su capital, Valencia. Felip, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Cruce de Caminos una vez más.
Hola Carmen, buen día, ¿cómo estás?
Pues mira, fenomenal, aquí encantada contigo hoy. Felip Vens nació en el Cabañal, ¿digo el año?
Sí, pues diré un carabal.
Bueno, si no quieres no lo decimos. Que piensen, ¿no? Que investiguen. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Cardenal Herrera, ha sido editor y director de la revista Lletra Ferit, colaborador en diversos medios digitales y en papel. Es autor, además de los libros que mencionaremos, de las novelas Primero en Despertar, El Cas Forlati, de los estudios Les Cases del Cabañal y Senyera Valenciana, y de la monumental en 4 tomos Historia del Levante Unión Deportiva. Felip, ¿cuánto queda de Felip Vens de hoy, de aquel veinteañero que publicó Les Abates de Pell de Puig en 1993?
Jo crec que queda la mateixa pulsió per la literatura, la mateixa inquietud per crear i la passió per fer-ho, per intentar fer-ho el millor possible i aconseguir traure del lector un somriure còmplice quan estiga llegint els meus llibres.
¿Y qué va aprendiendo un escritor por el camino que lleva de los 20 a los 50 años vivencial y literariamente?
Es una pregunta complexa.
Pero bueno, fíjate si puedes con tantos años ahí entre medio.
Hombre, como escritor, básicamente lo que vas guanyant es, creo que es prudencia, ¿vale? Vas deprenint a deixar les coses que escrius en els calaixos durant un temps prudencial i vas perdent un poc eixa pulsió juvenil per veure les coses publicades en paper. En aquest sentit jo crec que m'he fet prudent i diguem que mire molt més les coses que publique abans de que isquen a la llum, les estudie, les revise una i mil voltes, les deixe que dormen un poc, que descansen un poc abans del pas final i les passe a amics per a que les vegin també i en donen la seva opinió, i això crec que és fonamental, no? Encara així continua sent un risc, perquè moltes voltes quan veus un llibre teu que has publicat fa uns anys hi ha algunes coses que dius, això ara no ho faria així, però bueno, crec que
però
és una cosa...
Però això és normal.
Sí, això és una cosa que crec que la història de literatura està plena d'això i jo crec que la majoria dels escriptors de la història universal, si tingueren que revisar 3 anys després les coses que publiquen, pràcticament no hi haurien llibres publicats, no? Perquè sempre estaríem reescrivint les coses que hem escrit, perquè també...
I lo que haríamos,
perquè no? Cada llibre també és fill de, no només del seu escriptor, sinó fill també del seu temps, d'aquest moment concret en el que s'ha escrit, que no té per què ser el mateix punt de partida, el mateix lloc des del que s'escriu que el que succeeix que uns anys després.
Ja. I com és mudar-se d'una normativa a altra, Felip?
Per a mi, fàcil, perquè realment sempre he defès que el que hi havia que fer era defendre el valencià, independentment de la normativa que s'utilitzara. Per tant, per a mi ha sigut un procés fàcil i natural. Com sempre dic, no m'agrada parlar del valencià, de la llengua, no m'agrada parlar de la llengua, el que m'agrada és que se usi, sobretot que no siga, que deixi de ser una arma de confrontació entre valencians. Jo crec que la nostra maduresa com a poble arribarà al moment en què siguin capaços de conviure totes les sensibilitats que n'hi ha sobre la identitat valenciana. I en aquest sentit, ja te dic, per a mi ha sigut un procés còmode i natural.
Ja. I Felip, el valencianisme de los 80 i los 90 permanece en algun sitio en la societat o és un moviment periclitado almenys en quien tiene menos de 50 anys?
Jo és que crec que el valencianisme com a moviment apenes existeix, no? Lo que tenia és un valencianisme transversal que està en molts llocs i que intenta d'alguna forma enfeltrir-se en moviments socials, polítics, culturals, etc. O sigui, n'hi ha molts espais des dels quals n'hi ha sensibilitats valencianistes que s'activen i se posen en dansa, no? Però no n'hi ha un moviment valencianista com a tal, no n'hi ha un moviment valencianista organitzat en una sèrie de directrius com els moviments polítics o socials que a l'ús, no? No crec que això sigui el cas, no ha existit mai. No sabria dir-te si això és bo o és ruïn. Crec que sí que és positiu, m'agradaria quedar-me en lo positiu, no? I crec que sí que és positiu, que crec que hi ha moltes sensibilitats valencianistes que van enfeltrint-se en sectors socials de lo més diversos, no? I això crec que és bo per a l'anhel final, un poc, que seria pues, que la identitat valenciana, la llengua, la cultura, la nostra història, les nostres tradicions, la forma d'entendre el món des d'ací, la nostra economia, que tot això pues, ho tinguem present, la majoria de valencians possibles, no?
Pues sí. Dones Altri és tu libro de cuentos més reciente. A ver, explícanos el título, que parece un poco políticamente incorrecto, ¿no?
Espere que no. A veure, en principi, és un llibre que parla de les relacions entre homes i dones, i el Altri és un guiny un poc a la literatura valenciana clàssica i també en una certa connotació italiana, perquè per a mi, i jo crec que per a moltes persones, el món està dividit entre els afectes, entre les persones que te transmeten els seus afectes, siguen dones, homes, familiars, amics... La gent a la que ames, no? La gent a la que ames i l'altre, no? I totes les altres coses.
Claro, claro.
L'altre és tot l'altre, no? Lo que realment seria secundari, o no seria tan important com els afectes, no? En aquest sentit, per a mi els afectes estan un poc representats en les dones, no? Que han sigut una constant en la meva vida. I en aquest sentit, pues, lo que faig és descriure situacions afectuoses, amoroses, sexuals, entre homes i dones que no necessàriament són meues, no? Les puc haver observat en unes altres persones.
Claro, claro.
Són coses que senzillament... No és un llibre autobiogràfic, ni molt menys. Són senzillament situacions que al llarg de molts anys, perquè feia molts anys que no publicava un llibre de relats, pues m'han colpit i he ficcionat, no? He tractat de posar en paper.
¿Crees que la madre del cordero en la mayor parte de la literatura es la atracción de un hombre por una mujer y viceversa?
Sí, quan probablement sí, quan es parla del gènere literari romàntic, de la novel·la romàntica, de tal, a mi em fa molta gràcia, perquè realment el 80%, per no dir-te més, de la literatura universal probablement es basa en les relacions personals, més o menys íntimes, i passionals també, entre els homes i les dones, homes i homes, dones i dones, però en qualsevol cas en esta perspectiva, no? I això jo crec que és normal, perquè també en les nostres vides quotidianes, jo crec que la pulsió fonamental és eixa, no? És la busca de l'amor, no?
Tu anterior volumen de relatos fue El País de Ur, del que incorporas algunos cuentos de Donnes y Eldre. ¿Hay una continuidad evidente entre ambos libros, Felip?
Sí, yo creo que sí. El País de Ur es va a publicar, si no recuerdo mal, en l'any 99, fa ara quasi 20 anys. Però s'havia escrit uns anys abans, s'havia escrit 3 anys abans, i realment les pulsions en les que s'escriu El País de Ur i Donnes i Eldre són les mateixes, no? Canvia probablement, com comentàvem adès, la perspectiva des de la que escrius, el jo des del que escric ara. El Felip Vers d'avui, evidentment, no és el mateix que el de fa 20 anys. I a pesar d'això, és un llibre també, Donnes i Eldre, per exemple, és un llibre també que acull narracions transcorregudes o visualitzades des de moments molt distints de la meva vida. Perquè, clar, feia quasi 20 anys que no publicava un llibre de relats i, en aquest cas, he volgut rescatar algun, perquè jo no deixava mai d'escriure relats. Escriure relats per a mi és consustancial a la meva vida, no? Jo sempre he escrit relats. Una altra cosa és que els tinc a guardats en carpetes per casa, etcètera, etcètera. Llavors, en este volumen, Donnes i Eldre, s'arreplega, diguem, una selecció dels millors 20 relats que jo tenia des de que vaig publicar El País de Ur. Llavors, n'hi ha un poc... relats escrits en moments molt distints d'aquests últims 20 anys, però al remat estan tots passats per el filtre d'ara. Vull dir, jo he rescatat tots els relats, els he revisat a fons i estan un poc tamisats per el Felip Vers d'avui, no?
¿Y cuánto de biográfico hay en los personajes de Donnes i Eldre?
Perdona.
¿Cuánto de biográfico? Bueno, ya has dicho que hay, pero en fin.
Hombre, siempre que en la literatura siempre tenía una parte importante del escritor está en lo que o de la escritora está en lo que se publica, ¿no? Eso es más que evidente, porque veguem de las nuestras propias experiencias y les transformem després en ficció literària per a oferir,
claro,
per a oferir aquestes obres. Dir quant, no sé, seria molt difícil de quantificar. N'hi ha prou de mi mateixa. Lo que no és massa explícit o no està massa clar on estan els límits entre lo que n'hi ha meu i lo que no n'hi ha meu.
Ja.
I, a més, això és un xoc que també m'interessava establir en els lectors.
Claro. ¿Un cuento és una novel·la frustrada?
No, per a res. No, en absolut. Són processos de creació completament distints. Un conte pot ser una semblança, una història molt breu, que no té més connotacions, una fotografia, un sentiment, una estampa. Un conte senzillament és un, pues com és tota la literatura, és un sentiment i un fragment també d'entreteniment per al lector que cap en una capsuleta molt xicoteta que se redueix a unes pàgines. I una novel·la és una estructura molt més complexa, completament complexa, que normalment té trames i subtrames i on el dibuix dels personatges exigeix un detall molt més detallat i no, jo no crec que relats siguin novel·les frustrades. Una altra cosa és que de la idea d'un relat pugues desenrotllar-la fins a lo millor construir una novel·la, però jo no sóc partidari d'estirar els relats. Jo crec que el relat és un gènere digníssim. Clar. Hi ha grans escriptors de relats magnífics, extraordinaris, i per tant jo crec que el relat és una peça magnífica en si mateixa si està ben escrit i no hi ha que aspirar a fer-lo més llarg, ni va ser millor tampoc perquè siga més llarg.
No, ja, ja lo he comprendido. A mi me parece muy interesante. Feli, vamos a escuchar una canción que puede venirle muy bien a Donnes i Eldre. El tema de Todo Negro de Los Salvajes. Dinos por qué has elegido esta canción.
Bueno, es una canción que me agrada mucho en la versión original de Rolling Stone y esta versión, pues a banda de que es una versión molt divertida i molt ballable, té també un trasfons, no?, que crec que també està en el llibre, que és que hi ha molts moments en la nostra vida en què les coses, i sobretot si parlem de les relacions de les relacions sentimentals, hi ha molts moments en la nostra vida que les coses se veuen negres, no?
Ja, sí, moltes vegades.
Però bueno, jo crec que soc vitalista, com la pròpia música d'esta cançó, i al final sempre...
Darrere
d'una tempesta sempre n'hi ha calma, no?
Exactament.
L'ha triat per això, perquè crec que hi ha punts oscurs en el d'on ser altri, però que realment sempre tenen un guiny d'escapatòria, de solució.
Sí, per algun lado viene la claridad. Estupendo, pues vamos a escucharla, Felipe. ¿Y la identidad de los poblados marítimos sigue viva?
Sí, de forma cambiant, però sí, segueix viva. Ha canviat prou en els últims 40 anys perquè un procés com el que s'ha viscut de degradació planificada, de conflictivització social, de degradació de la vida quotidiana de les persones que viuen allí, evidentment no pot passar sense que deixi una fonda calcigar, no? És evident que tot això ha influït molt, molt negativament en lo que ha sigut la convivència en el Cabanyal, no? De fet, bueno, continuem tenint el problema de que hi ha una gran part de les cases de la zona zero que estan deshabitades i que això genera una altra sèrie de problemes i continuen havent problemes socials, de seguretat, hi ha un munt de problemes encara. Tot això condiciona la identitat, fortament la identitat d'un poble, a més que com el Cabanyal, el Canyamelar, el Grau, la identitat d'este poble que realment havia perviscut durant durant, per exemple, tot el període del segle XX, durant tot el franquisme, per exemple, s'havia mantingut la identitat, se continuava parlant valencià, sí. La gent mantenia els seus oficis, en dificultats, clar, que sempre ha sigut un poble de gent treballadora, però sí que s'havia mantingut la identitat, no? La identitat pròpia, la sensació de que érem un poble i de que teníem coses que dir com a poble, no? I això s'ha anat diluint, com te dic, en el canvi essencial que ha patit el poble, a banda de l'abandó secular que la ciutat de València ha fet del Cabanyal des de sempre, no? Que és un retret que sempre li fem als polítics i que està profundament justificat. A banda d'això, jo crec que el Cabanyal ha tingut el problema estos 40 anys, evidentment, d'un procés de degradació inadmissible, intolerable en democràcia, i que ha aconseguit el que buscava en part, que era truncar una espècie com de, com te diria jo, de... Hi havia una societat sòlida, hi havia una societat molt ben arrelada al territori, hi havia una societat en unes característiques de les que estava orgullosa, no? Hi havia solidaritat entre els veïns, hi havia gent que sopava la fresca, hi havia tota una sèrie de coses que no se donaven pràcticament en cap altre lloc de la ciutat i que han anat minvant per diversos motius que seria molt llarg d'analitzar, no? Però és evident que avui continuen aquests problemes vigents, a pesar de que ha hagut molt de canvi. El primer essencial és que per fi hi ha llicències d'obra i se permet a la gent que pugui arreglar-se les seues cases, no? Que era una cosa un poc demencial, que això no succeïra, no se poguera, la gent no poguera arreglar-se la casa on vivia. El Cabanyal està canviant molt i, clar, és un repte també de cara al futur veure si aquest canvi va acabar per fer una permuta profunda de lo que era la identitat del Cabanyal. Són processos complicats d'afrontar i complicats d'analitzar també i de saber com portar-los de la manera més digna possible, no? I que al mateix temps hi ha una certa sintonia per a que no se perguen les coses, que no se perguen les particularitats identitàries.
Claro, eso es fundamental.
Però és complicat. Jo crec que ara mateix estem en un moment clau, que és ara mateix és un repte, no? Aconseguir que el Cabanyal se recupere, que recupere població, perquè ha perdut molta població en aquests anys, i al mateix temps que la gent que vinga al Cabanyal, que va ser benvinguda segur, que la gent que vinga a aportar i d'alguna manera també a respectar la cultura en la que s'integra, no? No intentar impondre unes altres formes
de... Eso me parece a mí que debe ser en todos los sitios. La gente que va tiene que integrarse.
I en aquest sentit, pues, bueno, pues ara mateix estem davant d'un repte, no sabem molt bé com va acabar. Hi ha una efervescència, hi ha moltes coses que estan canviant, però no tenim clar. Estem entre tots, jo crec, un poc construint el futur del Cabanyal, però ara mateix no està clar per on va anar.
A ver si...
I sobretot si aconseguirem preservar una certa identitat singular, no?
Claro, claro. En tu libro Valencia al mar, que ha salido tanto en valenciano cuanto en castellano, pasa revista a tus recuerdos en el Cabanyal, con una serie de figuras y de sitios emblemáticos en tu vida, muchos de los cuales se han desaparecido. ¿Hasta qué punto marcan en la adultez aquellas vivencias, Felipe?
Són fonamentals, són essencials per a la formació del teu jo personal, cultural, literari. Són fonamentals perquè... I jo sempre dic que jo intento no caure en la nostàlgia, val? Perquè és molt fàcil caure en la nostàlgia. Jo crec que no hi ha que caure en la nostàlgia. Jo crec que senzillament que hi ha que reflectir, o jo intento reflectir el que va ser el Cabanyal de fa uns anys, perquè crec que d'això se poden treure algunes ensenyances de cara al futur, no?
Claro.
La nostàlgia seria recrear-nos en allò de que qualsevol temps passat fue mejor i tot això. Jo no crec que això sigui així, no? El Cabanyal, la gent en el Cabanyal, les nostres generacions anteriors, la dels meus iaios i la dels seus pares, varen patir molt. O sigui, l'economia de la gent del Cabanyal estava sustentant una cosa tan tan etèria com era la pesca, que ja era un tempo, que ja era un temps, que ja era un temps de temporals, que ja era una, que ja eren inclemències que, meteorològiques, que el peix tinguera una baixa de preu per lo que fora, que de repente se fixaren determinats impostos a la pesca. O sigui, hi havia moltes circumstàncies externes que aquestes persones les feien viure en un any, no? En una situació molt, molt dura. I, de fet, per exemple, la generació dels meus iaios, la generació de la gent que tindria ara, que estaria ara sobre el cent, que tindria ara 100 anys si haguera viscut, aquesta generació d'alguna forma va canviar essencialment la forma, la relació, les relacions socioeconòmiques en el Cabanyal, perquè la majoria d'ells varen decidir que els seus fills no se dedicarien al mateix que ells. O sigui, tota aquesta generació que tindria ara 100 anys va decidir que ja havien patit ells prou i les generacions anteriors, i que els fills es dedicarien a una altra cosa. Fora, i el futur seria un altre, no? I en aquest sentit el Cabanyal va canviar. O sigui, jo tinc aquest exemple en ma casa. Amb mon pare no el meu iaio no el deixava ni pujar-se en la barca perquè no volia que li entrara el cuquet de la mar.
Claro.
Perquè tenien por d'això, de que se dedicaren també a la pesca i de que tingueren aquesta mala vida que s'havien tingut, de treballar moltíssimes hores, en una incertesa econòmica permanent, en un sacrifici enorme, etcètera. Sempre vols algo millor per als teus fills. I en aquest sentit, aquesta generació va truncar un poc la tradició, aquesta tradició, o sigui, este valor socioeconòmic que hi havia en el Cabanyal va truncar-se en aquest moment. Llavors, qualsevol temps passat no necessàriament fue mejor.
No.
Aquesta expressió no, jo no la compartisc. Llavors, el que tracte de fer en València al Mar és d'alguna manera retratar com era.
Claro.
Com era el temps anterior a, pues, el temps de la meva infància, quan tot aquest món que t'estic parlant ja estava un poc en decadència o en descomposició. Tot això està bé fixar-ho, perquè és important saber el que ha passat per a projectar-ho de cara al futur, no? I, a més, fer-ho d'una forma que t'ensenyi coses sobre el teu propi poble, que siga entretinguda, que intentes crear llaços afectius entre el Cabanyal i els lectors, etcètera, etcètera. Bàsicament, València al Mar és això. Jo, sempre que em pregunten per el llibre, m'agrada insistir en que no és un exercici de nostàlgia, ni és el que es buscava en això. És una fixació de determinats moments que jo crec que són xulos i que tenen arestes molt, molt, molt brillants per a projectar això de cara al futur.
Claro, claro. ¿Sigue reconociéndote en aquel paisaje o ha sufrido grandes transformaciones?
Els espais, per exemple, en els quals jo vaig ser xiquet, pràcticament la immensa majoria han desaparegut, han canviat. I podríem anar a coses concretes. Per exemple, la fisonomia del port de València, des de que se va construir el canal nou de l'America's Cup, ha canviat completament. Completament. No té res que veure. Per exemple, no existeix on estan ara l'edifici de l'SBN, estava la llonxa de pescaos, on estaven les barques, on se feien les subhastes del peix. Un poquet més allà, on està la base de la línia, ara estaven les barques recreatives, que després es varen desplaçar algunes a la sequia de Pinedo, unes altres al Nàutic dels Pobres, que diuen, al costat del Nàutic Real. Si seguim cap al nord, l'Escollera ha desaparegut, per exemple. L'Escollera era un lloc en la creació del nou port. L'Escollera, per exemple, tradicional, va desaparèixer, que era un lloc d'esplai realment per a la gent del Cabanyal. La platja ha canviat molt, perquè se va fer en el seu dia allà el passeig marítim, i no té res que veure en aquella platja que jo vaig conèixer de xiquet, en la que les drassanes de barcos donaven directament a la platja. Clar, no. I els barcos estaven construint-se directament sobre l'arena de la platja. Vull dir, tot això està al passeig marítim i la platja també ha crescut perquè la mar s'ha retirat en aquesta zona perquè l'àuvia, les corrents rebalsen en els dics del port i al final acaben fent créixer la platja. Ha canviat molt tot. És difícil trobar a voltes espais que s'hagin mantingut i només han passat 40 anys o 45 anys.
Yeah.
Llavors, això és un termòmetre també de la pressa que canvien les coses, no? I de com els escenaris de la nostra infància poden pràcticament
desaparèixer.
Especialment, si, sobretot, si estàs en una àrea dinàmica econòmicament com és esta, no? Probablement, si pensem, estic pensant en, per exemple, el poble de la meva iaia materna, Xiva. En Xiva els escenaris de la meva infància són pràcticament els mateixos que...
Claro, claro.
Perquè és un poble que apenas ha canviat, no? No ha tingut,
sí,
probablement el dinamisme econòmic que ha forçat aquests canvis, no?
Ja, però està bonito, no? On estava la Sivent i tot això. La gent,
sí,
menos,
sí, no? A mi la Marina de València me pareix que té un potencial enorme. Queda molta feina per fer, de recuperació d'espai per a la ciutadania, però té un potencial enorme. Una altra cosa és el cost irresponsable que va costar tot això, no? Continua existint un deute de vora 500 milions d'euros impagable per culpa d'aixes obres que algun dia l'Estat haurà de fer-se càrrec de condonar-lo, perquè és un llastre per a que la Marina puga desplegar tot el seu potencial, no? Per a que la Marina València puga desplegar tot el seu potencial.
Yeah.
La construcció d'allò va ser, en el seu dia, va ser una irresponsabilitat política completa. El resultat ha sigut, crec que, molt òptim. Jo crec que el canal és espectacular. Però també se tenia que haver fet en la sensibilitat suficient com per a respectar algunes coses que han desaparegut. Sí. Sense anar més junt, la llonxa del peix, per exemple, que era un edifici que no tenia un gran valor arquitectònic, però que des del punt de vista sentimental era un edifici fonamental, perquè quan les barques deixaren d'estar en la platja del Cabanyal, en les estampes clàssiques que tots tenim en el cap, en les fotografies, en els quadres de Sorolla, etcètera, quan les barques deixaren de tindre el seu port natural en la platja del Cabanyal, passaren a estar just on estava el Vélez Evens, que és on estava la llonxa del peix antiga. Llavors, bueno, pues no haguera costat res preservar aquest espai, per exemple, i haver fet...
Jo no sé què mania tenen en seguida de tirar i no les gusta conservar, tanto a unos como...
Sí, és un poc una aberració.
És bueno, una aberració, sí. A veces ves un edificio...
En la que convivim massa sovint.
O te acuerdas de un edificio, ay, había... Qué bonito, ¿y por qué lo tirarían? Y por qué... Es verdad, no, hay cosas incomprensibles, pero que, desgraciadamente...
Pareix que cada volta se fan menys aberracions.
Perquè
tu penses, per exemple, que en la meitat del segle XIX, per exemple, que s'enderrocaren portes de la ciutat de València, com puguen ser Guiles de Quart o les de Serrans, o que s'enderrocara completament la muralla, en el pretext d'obrir la ciutat, però realment el que hi havia veladament darrere era un interès immobiliari en aquell moment per especular en tots els solars que quedaven de la muralla. O per exemple, és que hi ha molts exemples d'això que estem parlant, de falta de respecte pel patrimoni, però tu imagina, per exemple, quan se va tirar el Palau de Ripalda, no?
Exactament.
Que és una cosa molt icònica, no?
Exactament, fíjate, és que jo no...
O el Palau del Real, que estava en els jardins de Vivers.
Exactament.
Són aberracions, però tant, jo tinc l'esperança de que cada volta
tenim
un poquet més de sensibilitat
comun, no?
i anem deixant de fer aquestes aberracions.
Para que
conservar i integrar, perquè si
claro,
és que no...
Exactamente. ¿Cómo se vivió por personas como tú comprometidas en su defensa el intento de la prolongación del Cabanyal? ¿Tú cómo lo viviste?
El otro día recordaba que, claro, yo de molt xiquet, bueno, de molt jovenet, en 14 o 15 anys vaig entrar en contacte ja en Frederic Feases i Àngels Brull, amics malograts per un desgraciat accident, i a través de l'associació que posaren en marxa, Poble Nou de la Mar, ja des de pràcticament els primers, la meitat dels anys 80, ja n'hi havia una conscienciació molt forta en contra de la prolongació, perquè teníem un poc la sensació de que l'únic que volia la prolongació de Blasco Ibáñez era trencar el Cabanyal per el mig per a fer una operació especulativa de gran magnitud, que representava primer obrir Blasco Ibáñez, tirar tot això, fer construir finques noves i després generar certa degradació en els marxes per a que ahir s'anaren construint també en el parc dels anys finques de... Perdó, finques per a fonamentalment canviar la classe social del Cabanyal, no? Que ha sigut tradicionalment un poble de gent treballadora, I jo crec que hi hagué un intent polític per a canviar-li la cara completament i convertir-ho pràcticament en una zona residencial per a gent de molts diners, no? Jo crec que això està avui afortunadament frenat, ha costat molts sacrificis, com comentàvem adés, i clar, jo en primera persona ho he viscut amb molt de patiment, perquè ara veiem un poc de llum, però imagina el que ha sigut. A més, jo en el meu cas que he viscut en la zona del Cap de França, quasi en la remonta, que estava tallat de facto respecte a la resta del Cabanyal i Canyamelar, estava tallat per la zona zero, que era una zona on s'alimentava des de l'Ajuntament, s'alimentava en una deixadea de funcions policials, de seguretat, etc., s'alimentava la degradació, el narcotràfic, s'alimentava que allò se degradara al màxim possible per a que no hi hagués una altra solució més que la prolongació. I aquesta estratègia estigui a punt d'aconseguir l'èxit, perquè jo recordo que a mitjans dels 80, pràcticament un 90% de la gent estava en contra de la prolongació de Blasco Ibáñez, però fa 10 anys, per exemple, aquest percentatge ja va canviar molt, perquè hi havia molta gent que te deia: jo estava en contra de la prolongació de Blasco Ibáñez, però és que portem molts anys vivint a Xina i a Xina no hi ha manera de viure en aquesta situació. Claro. Llavors, que facin el que facin, però que facin alguna cosa, perquè a Xina no podem viure. Tot això estem parlant mentre al mateix temps se donava un èxode constant de gent que se n'anava, de gent jove, sobretot, que no volia viure aquest conflicte i que se n'anava de viure. Se n'anava a viure una altra zona de la ciutat o a uns pobles, clar, de la Rodalia, sí, o el que fora. Entonces, en aquest sentit, ho hem viscut en molta angústia, en angoixa, en terror, quasi, perquè en la vida quotidiana era molt complicat. O sigui, el meu fill major tenia que anar tots els dies a escola al Canyamelar i tenia que creuar tots els dies per una zona on estava jugant-se la vida, pràcticament, per passar per allà.
Claro, claro.
És un exemple, però com a exemple, en el dia a dia n'hi havia centenars de milers durant molts anys, durant dècades.
Yeah,
yeah. Llavors ha sigut una experiència lamentable en una societat democràtica, que jo espero que no repetisca mai en cap lloc de la ciutat i que sobretot que espere que els responsables, els hereus dels responsables polítics de tot allò, prenguin consciència del mal que s'ha fet i que mai més tornen a tindre en el cap una idea com esta, que per a mi és una de les idees polítiques més malignes que han hagut en la ciutat de València en la seva història que jo conega.
Ya. Felip, en el texto que abre Valencia al mar, aludes a que teníais delante de vuestros ojos aquellos personajes, situaciones y lugares que en otras latitudes han mitificado la literatura negra o del realismo sucio. ¿Crees que en nuestra literatura no se ha explotado lo suficiente ese, digamos, género literario?
Anem a veure, ese género literario, sobretot, prové de la tradició nord-americana, no? I els seus mestres, sobretot, provenen d'allà. Com a qualsevol societat, sí, com a qualsevol societat, jo crec que els valencians hem begut històricament de totes les corrents literàries que han tingut pes en qualsevol moment de la història, no? La pregunta concreta és difícil de respondre, perquè jo crec que sí que hi ha hagut gent que ha intentat construir alguna cosa així. No per imitar res, ni per tractar de seguir un corrent, sinó senzillament perquè hi havia una complicitat en eixe corrent, no? I se considerava que calia d'alguna manera que tingués una certa implantació així, en el territori valencià i sobretot també en valencià, no?
Yeah.
En aquest sentit, bueno, pues sí, és evident que no hi ha una fortalea important d'aquest gènere en València ni en València, és evident, i que estaria molt bé que...
Claro. En Valencia al Mar hay también sentidas páginas hacia Levante Unión Deportiva. Eres socio. Ya estuviste en el programa hace años con motivo de la aparición de tu magna historia del club. Y tienes una columna en el diario Levante siguiendo jornada a jornada al equipo. ¿Es posible literaturizar el fútbol?
Sí, porque el fútbol no es más que un reflejo de la propia vida. Y en ese sentido, Literaturizar el fútbol es literaturizar la... És literaturitzar la vida, no? Quan un pare i un fill porten 30 anys anant junts al futbol, aquesta relació personal, els vínculs que se creen, els afectes en terceres persones, jo crec que tot això és material literaturitzable 100%, completament. I al final el futbol és un pretext, de fet crec que hi ha grans obres literàries avui en dia circulant per ahir, i és un gènere jo crec que és un gènere que va tindre una... que té encara un esplendor per viure, no? Perquè, yeah, perquè realment és el que el diu. Vull dir, és possible literaturitzar el futbol i què no és possible literaturitzar, no? Vull dir, és que tot se pot...
és que tot
el que tinga un reflex en la pròpia vida es pot literaturitzar. Llavors, per què no el futbol que mou a tants milers de persones, no? Per què no? Una altra cosa és que vulguis agarrar a Cristiano Ronaldo o a Messi i tal, i vulguis dedicar-te a fer una lloança o un tal o no sé què. Això jo no em refereix cada això, val? Em refereix una altra cosa completament distinta. Com saben perfectament els lectors de Galeano, el futbol a sol i sombra, de Nick Horby, inclús de Rafa La Huerta, un autor valencià que ha fet un llibre, La vara del Bartolino brutal, Enric González, i un llarguíssim, etcètera, no? Ja n'hi ha escritors que han sublimat aquest gènere.
¿Y se puede llegar en Valencia y en España a un nivel de pasión e incluso de teoría como la que se da en el Reino Unido o en Italia?
Jo crec que no, per una cosa molt senzilla, perquè els índexs de lectura en Espanya respecte al Regne Unit o en Itàlia són lamentables, no? Llavors, clar, escrigues de futbol o escrigues de bonsais, dona el mateix. Les possibilitats editorials són infinitament menors que en societats que tenen molt més interioritzat la cultura del paper imprès.
Ja, jo te iba a preguntar ahora qué aporta el futbol, qué puede aportar a un escritor, pero puede aportar muchas cosas. O sea que no te la hago. Como a mí me gusta el futbol también. ¿Verdaderamente existe una fuerte rivalidad entre Levante y el Valencia o todo es un mito y que teníamos creado o tenían creado, vamos, que eran unos ricos y los otros pobres y todas esas cosas que se decían?
Totes les rivalitats estan basades en tòpics, i els tòpics pues tenen una part de, normalment tenen una part de veritat i una altra que no ho és, però normalment un tòpic sempre existeix perquè hi ha algun trasfons darrere, no? En els orígens del València i del Levant és evident que el Levant naix com un club, el Levant Futbol Club, naix com un club d'extracció popular, d'origen proletari quasi. Era l'afició del Levant, eren mariners i pescadors fonamentalment, la que anava al camp de la Creu. I també és de veres que el Levant tenia una altra branca, que és la del Gimnàstic, que era una ciutat completament distinta, la del patronat de la Joventut Obrera, l'obrerisme catòlic, més de dretes, més conservadora, etcètera, etcètera. Però després hi ha una altra irrupció, que és la del València, en 1919, 10 anys després de Levant Futbol Club i Gimnàstic, que és un club que naix d'una arrel burgesa, això és aixina, no té volta de fulles, aixina, la història està ahí per demostrar-ho, i que naix d'alguna manera en la vocació, a més, de ser un club representatiu de tots els valencians. Des que naix en el DNU, naix en eixa vocació. Val? En eixe poder inicial que té el València Club de Futbol, evidentment, es converteix pront en l'equip, en uns anys es convertirà en l'equip més important de la ciutat. I això fins als nostres dies. Avui què queda de tot allò? Queda el record històric de lo que fan. Avui en dia les grades de futbol jo crec que són plurals i democràtiques, en el sentit de que podem trobar qualsevol, jo crec,
claro,
qualsevol
sí,
grada, en la del Levant, en la de València,
claro,
hi ha gent de
sí,
dretes, d'esquerres, republicans, monarquis, sí, valencianistes, no valencianistes, no sé. Crec que en qualsevol grada se troba un públic semblant, i jo crec que les grades del Levant i del València s'assemblen més de lo que mos pensem. Val, perquè realment al final tots són valencians.
Jo crec que exactament, no s'alegra que tant que gane uno com que alegre.
Home, hi ha molts llevantinistes que no es fa gens de gràcia, evidentment, que guanya el València, i al revés també passa, val?
Sí, sí.
Però jo no entreno, això. Jo que me crida l'atenció més, si vols, és que, o el que m'agradaria destacar és que realment eixa rivalitat, eixa derbi, és una cosa que estem construint avui que per fi el Llevant i el València estan com a mínim els dos en primera divisió, en un abisme pressupostari entre els dos encara enorme, i també d'ambició i de inversió, perquè al final la inversió també és molt important en tot això, però com a llevantinista nosaltres estem molt contents de ser l'equip que som, de continuar en mans valencianes, de ser un equip que no ha tingut que buscar inversors forans i de construir un futur sobre esta base més o menys esplendorós, però nostre, no? Que el Llevant siga un club dels valencians. Això jo crec que, i que a més sento, puga tindre un cert èxit deportiu, no?
Claro, claro.
I a partir d'ahí supongo que podrem construir una rivalitat més certa en València, no?
Esperamos. Ya va corriendo mucho el tiempo, Felipe, no me quedan muchas. ¿Te sientes más a gusto escribiendo estos ensayos de Valencia al mar que se encontrarían en la línea de lo escrito en este género por otros grandes valencianos como Joan Gil Albert, Azorín o Joan Fuster, que escribiendo pura ficción?
No, a mí lo que más me agrada es escribir ficción. O sea, yo escribiría ficción siempre. M'agrada molt escriure esta literatura de no ficció, podríem dir-li, no? M'agrada molt fer-ho, per supòs, si no, no ho faria. Però el que més m'agrada és escriure ficció, generar històries, crear... I dins de la ficció el que més m'agrada és fer novel·la. El que passa que la novel·la ara mateixa té un... O sigui, escriure una novel·la representa una dedicació que és molt complicat en els temps que corren, si no te dediques professionalment al tema, poder escriure una bona novel·la. Una novel·la necessita com a mínim un any o any i mig de dedicació pràcticament plena. I això és molt complicat.
Felip, i ves a València com a objecte literari?
Sí, sense cap dubte. Jo crec que lo realment important és convertir a València en l'escenari on poden passar coses d'interès completament universal, no? Que és la forma en la que, per exemple, els nord-americans han convertit els seus espais en llocs mítics, transmetent-nos vivències i experiències completament universals i homologables en qualsevol altre lloc, no? Jo crec que ahí està el kit, en ser capaços de que València siga eixe personatge secundari, eixe escenari, eixa ciutat que glatix, però al mateix temps on transcorren coses que poden ser d'interès general.
Felip, ¿tus próximos proyectos son literarios o andas embarcado en alguna obra de investigación?
Els meus objectius sempre són literaris, el que passa que pel camí sempre acaben eixint opcions de fer coses més literàries i acabe seduït per aquests projectes, no? Sí, ara mateixa tinc diverses coses de no ficció en ment i no sé si enguany o en els pròxims dos anys, però crec que són prioritàries, no perquè m'apassionen més, sinó perquè crec que són més necessàries. I també tinc una cosa pendent que la tinc omnipresent des de fa molt de temps, que és la segona entrega del cas Forlati, de la novel·la, que la tinc pràcticament estructurada, però que me demana 3 o 4 mesos pràcticament de dedicació plena que tinc que ser capaç de aconseguir, no sé molt bé.
És de les novel·les que les coges i vas buscant a veure què moment continues.
Moltes gràcies.
Felip, tus últimos libros han aparecido bajo el sello de Drassana. ¿Dirías que es una editorial única en València? ¿Tiene fines lingüísticos e ideológicos determinados?
No, única no. No, n'hi ha moltes editorials bones en València. No, única de cap manera. El que sí que crec és que té una sèrie de singularitats, té una aposta clara per usar un valencià, usar el valencià, i dins del valencià usar un model de valencià que connecte en els lectors i que connecte en la gent. I en aquest sentit, clar, jo em sent molt còmode en Drassana en aquest sentit, no? En aquest aspecte. Però no crec que i després hi ha una altra faceta que és sobretot la que s'aporta més des de la col·lecció d'Issea, per exemple, que és la col·lecció d'història, que el que tracta sí que és d'alguna manera de fer un poc de valencianisme, no? De fer un poc de recuperació de la nostra història per a aportar arguments a la nostra identitat valenciana. I en aquest sentit, pues això també ens fa sentir-nos còmodes i ens permet també connectar en prou d'èxit en una part important de la societat.
I queda algo de l'Orella de Orellana en Drassana?
No queda absolutament res. L'Orella és un... És passat per a mi completament i no hi ha res de l'Oronella en Drassana.
¿Y cómo ves nuestro mundo editorial? Está fuertemente ideologizada la edición en Valencia, ¿no?
Jo crec que en general el que li passa al nostre món editorial, tant en valencià com en castellà, al món editorial valencià, és que s'ha invertit poc en tenir una indústria potent. O sigui, s'ha invertit... Esta és una opinió personal, que segurament no compartiran molts membres del sector, però és la meua. Jo crec que haguera sigut precís construir una indústria editorial potent i no s'ha fet perquè aquests diners s'han malbaratat per a subvencionar una sèrie de dinàmiques que no portaven a cap de lloc. Jo crec que qualsevol política de subvencions que estigui en caminar a preservar un sector i no a fer-lo viable és un error. Jo crec que ara mateix el món editorial valencià en un 70-80% no és viable i això és un drama i sobretot és un drama que els nostres governants continuen sense donar-se compte de que l'única manera de tindre una perspectiva de futur és invertir en que això siga viable comercialment i que siga viable i que tinga presència en el mercat. No fer això i insistir en la subvenció, en una subvenció que avui en dia és pa per avui, fan per a demà, és un error greu que perjudicarà molt el futur de l'edició en valencià i és una cosa que evidentment com a valencianista em preocupa i molt. En aquest sentit, jo crec que el gran objectiu per a la Direcció General del Llibre, en aquest cas, hauria de ser aconseguir que les editorials valencianes tingueren èxit en les llibreries.
Claro, claro. Felip, ¿aún hay tiempo de crear un modelo de lengua literaria en el que el hablante de valenciano pueda sentirse identificado?
I tant que sí. Jo trobo que és l'únic camí possible de recuperació per al valencià. I en concret per a la literatura valenciana, per a mi no serveix de res que hi hagués edicions magnes que no aconseguisquen arribar al públic, o sigui, que hi hagués grans edicions, traduccions magnífiques, però que estiguen en un model de llengua excessivament ajuntat de la realitat valenciana i que precisament per això no se queden a les portes del públic d'ací, no? Perquè jo crec que com a valencians... treballem per a tot el món, però també hem de pensar molt i molt bé, com fan tots, en preservar i defendre les nostres coses. I en aquest sentit, jo crec que una literatura en un model el més valencià possible és essencial per a tindre una proximitat en els lectors.
Pues sí.
Proximitat afectiva que redundarà positivament, evidentment, en les edicions en valencià.
Claro. ¿Es fácil que las editoriales valencianas se sumen a este modelo o seguirán privatizando lo oficial?
Jo crec que sí. Jo crec que, a més, cada volta se donen més casos d'editorials que tenen aquestes coses clares i que veuen que l'aposta per un model valencianista de llengua és una aposta de futur i és una aposta... de connexió en els lectors. Jo crec que sí, jo soc optimista en aquest sentit.
A ver si es verdad. ¿Qué futuro le ves al valenciano?
Soc positiu també perquè sempre dic lo mateix, no? Vull dir, realment portem des de 1707, 311 anys, d'ací poc, en un pla predeterminat i programat per a acabar en el valencià i per a acabar en totes les singularitats i cultures perifèriques de l'Estat. Si en 310 anys de pressió jacobina continuem parlant valencià, se continua parlant valencià en moltes cases, se continua sentint per el carrer, s'ha recuperat en les escoles, etcètera, etcètera, jo crec que si això és així, per què no anem a ser optimistes de cara al futur? És de veres que les coses són difícils perquè, evidentment, tots els valencià-parlants també parlem en castellà i és molt fàcil, o a lo millor és còmodo refugiar-se en el castellà, que és una llengua potent, que té pràcticament a nivell cultural, té una producció brutal en la seva pròpia llengua. Que parlem molts valencians, també és una llengua valenciana, evidentment, i en aquest sentit... Bueno, pues això està ahí, és evident, val? Però jo crec que els valencians, si el valencià no ha desaparegut encara, precisament és per l'efecte que molts valencià parlants i moltes generacions de valencians han tingut cap al valencià. I no només valencià parlants, també castellà parlants, que encara que no l'hagin parlat, no han perdut l'efecte cap a la llengua.
Claro que sí.
I d'alguna manera han tingut una predisposició positiva cap a ella, no?
Claro.
I tota aquesta suma d'inputs positius jo crec que en el futur serà clau per a la recuperació de la llengua.
I Felip, creus que l'autoodio és el deporte oficial de bona part de la intel·lectualitat valenciana?
Jo crec que de la intel·lectualitat de qualsevol lloc, no? Quan parlem d'intel·lectualitat... d'una forma un poc rimbombant i tal, quan parlem d'intel·lectualitat estem pensant també moltes voltes en gent pegant-se, tenint una baralla important per culpa de la vanitat, no? Jo crec que és una cosa innata, no? A la intel·lectualitat. Jo m'incloc també, vull dir, jo crec que en aquest sentit qualsevol que escriu, que fa ràdio, que fa investigació, treballa moltes hores en el que fa i evidentment pot arribar a creure que el que hi fa és el millor i que ha d'estar més valorat del que està. I des d'aquest principi és des d'on sorgeixen totes les disputes, no? De valorar el meu i no ser capaç de valorar el millor el que fan els altres, no?
Sí,
en aquest sentit sí que hi ha un cert autoodi, no? Jo crec que, de totes maneres, la pregunta tirava més per l'autoodi cap a lo valencià, no? Jo crec que els valencians, en general, tenen una dosis important d'autoodi, però que també mos l'anem llevant de damunt, a poc a poc.
Exacte.
I en aquest sentit, també soc optimista.
Pues, Felip, siempre es un placer hablar contigo, pero hoy habremos de dejarlo aquí. Muchas gracias por haber estado hoy en Cruce de Caminos y por acompañarnos en este recorrido por tu obra, tus querencias, tus proyectos y tus convicciones. Te deseo todos los éxitos del mundo y tú lo sabes.
Moltíssimes gràcies, Carmen, per la teua hospitalitat, per la teua generositat i per esta entrevista a fondo que sempre s'agraeix.
Es un placer tenerte aquí siempre. Gracias también para todos vosotros, oyentes, anónimos o conocidos, al otro lado de las ondas. Sarizorio y Carmen Leinez os desean una semana llena de recuerdos, vivencias y deseos. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.